A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Per la caseta dels gats han passat centenars de felins. L'estada d'un gat al nostre petit refugi té molts punts en comú. L'adaptació amb els seus nous companys, l'arribada dels possibles adoptants i, finalment, la formalització de la seva adopció.
No obstant, algunes històries han ressonat especialment en els cors de les voluntàries. Ja sigui pel caràcter del gat o la gata, per com i per què van arribar a la caseta, o per com van aconseguir trobar la seva nova llar.
A l'episodi d'avui volem explicar una de les històries que més han marcat a les voluntàries de la caseta dels gats. L'odissea de dos gats abandonats en un pis de la Canonja, un petit miracle ple de patiment i esperança que reflecteix com pocs casos el sentit de la nostra feina com a associació. Acompanyeu-vos per conèixer la història del Helsinki i la Nairobi. Hola a totes, sóc l'Iria García.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes perquè això és... Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida del refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
Després del nostre petit periple per les vides dels coloms de Tarragona, amb la Marta, tornem a centrar-nos en els nostres amics felins. I aquest cop ho volem fer d'una forma diferent. Us volem explicar una història que per a nosaltres és molt especial.
Doncs abaixeu les llums i penseu que estem totes juntes a la vora del foc. Avui us volem parlar de dos gats que han deixat una empremta inesborrable a la caseta. Avui us volem parlar de Helsinki i la Nairobi.
Corria el setembre del 2021. El món encara recuperava de la pandèmia global. I entre Tarragona i Vilaseca, al petit municipi de la Canonja, dos gats vivien amb la seva adoptant a un pis. Eren un mascle tigrat i una pandereta femella, i el nom que tenien aleshores s'ha perdut per sempre. Així que a partir d'ara els coneixerem pel nom que van rebre a la caseta. Helsinki i Nairobi. Els dos gats, imaginem, tenien l'existència normal de dos gats domèstics de ciutat, consistent, també suposem, en becaines, moixaines i bones racions de pinso i de llauneta.
La vida dels nostres dos amics, no obstant, va canviar sobtadament de la nit al dia. La seva adoptant no estava en les millors condicions per poder viure sola, així que els serveis socials de la Canonja van decidir traslladar-la a un centre geriàtric. L'entorn familiar de l'adoptant o bé era inexistent o bé no es va preocupar pel destí del Helsinki i la Nairobi, i les institucions ni tan sols hi van pensar. De sobte, els dos es van quedar completament sols al pis. No sabem quant de temps van trigar a quedar-se sense menjar ni aigua. Només sabem que, per sort, la porta del balcó havia quedat oberta.
Va ser llavors quan una veïna d'un balcó proper va detectar que dos gats havien quedat abandonats al pis. I la providència va voler que aquesta persona no només empatitzés amb la situació dels gats, sinó que a més el seu balcó estigués prou a prop com per poder deixar bols amb menjar i aigua per als dos, que absolutament afamats van anar sobrevivint. Però els dies anaven passant i els avisos de la veïna, constants avisos, no trobaven ningú que els escoltés.
I, finalment, agents de la Guàrdia Municipal i treballadors d'una protectora es van personar al pis. I com acostuma a passar amb els gats, especialment en situacions així extremes, el Helsinki i la Nairobi es van espantar i es van amagar. El personal de l'Ajuntament, sense fer massa esforç per comprovar on eren els gats, va concloure que allà no hi havia res a fer. Això sí, abans van tenir la meravellosa idea de deixar tancat el balcó. I no estem exagerant el relat. El joc dels disbarats, però amb dues vides en risc.
De nou, per sort, la veïna va moure cel i terra per evitar que aquells gats no morissin de fam. I gràcies a la seva insistència, el balcó es va reobrir dies després. Va continuar la parella a poder seguir rebent aliment i aigua a través del balcó. Però tot seguia igual. Havien passat uns dos mesos d'esperpent total fins que el cas va arribar a les oïdes de les voluntàries de la caseta dels gats.
I el cas de la Helsi i de la Nairobi ens va impactar profundament. Com era possible que ningú de l'Ajuntament fes res per solucionar la situació? Com pot ser que els serveis socials no haguessin mostrat cap tipus de preocupació pels companys de la vida de l'adoptant? I el més important, fins quan haurien de malviure aquells pobres innocents? Les voluntàries vam començar a moure fils, contactar l'Ajuntament i oferir la nostra ajuda i col·laboració per acabar amb aquell malson. La notícia va arribar al Diari de Tarragona, que se'n va fer ressò en un article al seu rotatiu.
I després d'infinitat de traves burocràtiques i una desídia inacceptable, pensaven que la situació s'eternitzaria. I ja estaven ideant solucions que, òbviament, no es podem relatar per aquí. Però, sobtadament, vam rebre una notícia que ens va deixar glaçades. I és que, un altre cop, agents de la Guàrdia Municipal i treballadors d'una protectora s'havien personat al pis. I aquesta vegada, per tal d'assegurar la captura, van decidir actuar en contra de tots els protocols i el sentit comú, que, si recordeu, vam parlar a l'episodi del CER. Van deixar les gàbies de captura obertes i van marxar. Tornarien dilluns, i era divendres. Intenteu imaginar-ho. Està mort de gana, ets un gat, deixes entrar una petita gàbia rectangular on pràcticament no pots moure i t'has de quedar allà atrapat durant quasi 3 dies.
Doncs la indignació augmentava. Com a últim recurs vam recórrer a la nostra comunitat de seguidors a les xarxes. Vam trucar insistentment a l'Ajuntament, exigint que trobessin una solució a tot aquell desgavell. I per fi vam rebre una bona notícia. Els gats estaven ja a les gàbies de captura sans i estalvis. Això sí, tot i el nostre constant oferiment d'espai al refugi, ja teníem l'habitació preparada, en cas que fos necessari, doncs encara quedava una trava. Els gats havien d'anar a la protectora encarregada de la zona de la Canonja. El Helsinki i la Nairobi encara haurien de passar quasi 2 setmanes d'incertesa, de trauma i d'estrès en una gàbia rodejats d'animals desconeguts.
Però per fi, una tarda freda de desembre, el Helsinki i la Nairobi van arribar a la caseta dels gats. Aterrits i desorientats, les voluntàries van haver d'armar-nos de paciència fins que aquells dos supervivents tornessin a confiar en els humans. La Nairobi va trigar relativament poc en deixar-se estimar, però el Helsinki li va costar més. Si recordeu el nostre segon episodi, l'Iris, la voluntària de la caseta, recorda amb especial il·lusió el moment en què el Helsinki va decidir entregar-se les carícies d'una persona mesos després d'haver estat abandonat. Aquell segueix sent un dels moments més recordats per totes les voluntàries. Van descobrir que el Helsinki era un gat sènior i que durant molt temps havia patit molt, molt dolor a les dents. Una visita al veterinari més tard, el nostre amic va quedar-se absolutament sense cap peça dental. Però això no li vam pedir començar a menjar de valent i convertir-se en el iaio més estimat de la caseta dels gats.
I va arribar el 2022, que va ser un any extremadament complicat en el que respecta a les adopcions. Els mesos passaven i ningú mostrava interès pels dos petits de la Canonja, tot i que el seu cas va crear bastant de rebombori. Però el seu destí tenia quelcom especial reservat per a ells. Primer va ser el torn de la Nairobi. L'Elisa es va enamorar perdudament d'ella i ens va demanar unes setmanes per poder organitzar-se per emportar-se a la seva nova llar. I per què tant de temps? Doncs resulta que l'Elisa no era de Tarragona, era una mica més al nord, i bé, exactament 3.500 quilòmetres al nord, o sigui que Nairobi cap a Finlàndia, que se'n va anar. I sí, a Helsinki. I no és cap broma, és una d'aquelles casualitats que només ens poden fer somriure. La Nairobi, que ara es diu Lilibet Catalina Nairobi, i que això tampoc és broma, ha hagut d'anar molt lluny, però per fi ha trobat a la seva ànima bessona. I només un detall, i seguim insistint, no ens estem inventant res. Fins i tot s'atreveix amb les saunes.
Sí, ens han enviat fotos. Però, i el Helsinki? No, ho sentim, no va acabar Kenya, eh? No va acabar l'Àfrica. El 2023 va passar una cosa molt especial, també, i va ser l'obertura del nou Cat Cafè de Tarragona, la Gata Insubmisa. I això ens va donar una oportunitat única perquè la gent conegués el nostre adorable desdentat. El Helsinki va haver de reviure els seus malsons. Un nou espai, un munt de companys desconeguts, i clar, sent un gat sènior, per ell va ser bastant dur. I encara s'amagava constantment de les visitants del Cat Cafè quan dues bones amigues i voluntàries de la Gata Insubmisa van emocionar-se, i literalment es van emocionar perquè vaig veure els ulls humits, amb la increïble història de supervivència del Helsinki. I així va ser com l'Ali i el Javi ho van tenir ben clar. Aquell iaio els havia robat el cor, i que coi, on hi caben 4, hi caben 5.
I doncs les voluntàries de la caseta dels gats sempre demanem que les adoptants ens enviïn fotos dels nostres amics habitants, dels nostres antics habitants, gaudint de la seva nova vida. En el cas del Helsinki, les seves imatges i els seus vídeos són un petit miracle audiovisual. Allà no s'hi veu un gat sènior, s'hi veu un gat increïblement rejuvenit, curiós, juganer, amic inseparable del Tofu i el Mixó, els seus germans felins adoptius. El canvi està tan increïble que algunes voluntàries van tenir dificultats a reconèixer-lo. Sembla un cadell, oi que sí?
És que sembla que tingui 4 anys i en té bastant més de 10. I bé, i així va ser com després de mesos i mesos de solitud, de patiment, de frustració i de paciència, dos gats abandonats de la canonja van retrobar-se amb l'amor i la seguretat. I vet aquí una gata, i vet aquí un gat, aquest conte, que no és un conte, s'ha acabat.
I bé, ara ens aixuguem les llàgrimes una mica d'emoció. Ha arribat el moment de nodrir la nostra ànsia de coneixement a ritme de punk. Toca d'una entrada a una persona que té com a sintonia una cançó de Bikini Kill perquè ella mataria per un biquini amb estampat de lleopard. Amb totes vosaltres, arriba la fèmina Verbi Potens.
Bueno, fèmina, com estem?
Molt bé, molt emocionada, sí? Amb la Nairobi i el Helsinki.
Tu els coneixies, no?
Sí, els he conegut,
clar,
tant.
Doncs pues vinga, endavant.
Bé, jo avui us convido a que ens traslladem a Irlanda i a l'Escòcia medieval per parlar d'un ésser màgic inspirat en els gats montesos que viuen als boscos d'aquella zona. Són els Caid Sidh. La paraula Caid significa gat en gaèlic, mentre que els Sidh o Side són uns éssers sobrenaturals equivalents a les nostres fades. Per tant, literalment, Caid Sidh significa gat fada. Els Caid Sidh són gats grans, de la mida dels gossos, entenem gossos com pastor alemany, de pelatge negre i taques blanques al pit. I la llegenda diu que aquestes criatures cacen i viuen a les terres altes escoceses. Bé, els habitants de les terres altes escoceses, els habitants humans, no confien ni confiaven gaire en els Caid Sidh. De fet, creien que podien robar l'ànima d'una persona abans de ser reclamada pels déus si els Caid Sidh passaven per sobre del seu cadàver abans de ser enterrats. Per tant, celebraven una vetlla ritual dia i nit, ininterrompudament, quan algú es moria, perquè els Caid Sidh es mantinguessin lluny dels cadàvers abans de l'enterrament. A més, no es podia fer foc on ja hi ha els cossos, on ja hi ha els cadàvers, ja que la llegenda deia que els gats Sidh se sentien atrets per l'escalfor. A més, la nit de l'1 de novembre, que seria com el nostre Tots Sants, es creia que un gat Sidh podia beneir qualsevol casa on se li deixés un platet de llet a la porta perquè se'l pogués veure, i en canvi, si aquestes cases no deixaven el platet de llet, podien ser maleïdes i les seves vaques moririen massa vegades. Alguns creien que els Caid Sidh podien ser en realitat bruixes que tenien la capacitat de convertir-se en gat. Les bruixes amb aquesta capacitat podien convertir-se en gat només fins a 8 vegades al llarg de la seva vida, d'acord amb la llegenda. Si decidien convertir-se en gat una novena vegada, aleshores serien gats per la resta de la seva vida i ja no podien tornar mai més a la seva forma humana. De fet, aquesta llegenda podria ser la raó per la qual la cultura anglosaxona diu que els gats tenen 9 vides i no 7, com diem nosaltres, no? A més, al folclore escocès existeix la figura també d'una llegenda anomenada Orelles Grans, que també doncs, té forma de gat. Es diu que és un descendent del rei dels gats, que és una llegenda d'Irusan, també de la zona d'Escòcia. I aquesta llegenda explica que a l'inici, al principi, Orelles Grans era una mena de sacerdot que tenia la funció d'oracle. Per tant, ell tenia el poder de complir els desitjos de les persones i veure el futur. Així va ser fins que un grup de pagans va decidir posar fi a aquesta llegenda i va elaborar un ritual macabre per invocar aquest gat i, a més, d'una manera, diguem-ne, fent-ne mofa perquè no creien que pogués existir. i es diu que aquests pagans van cremar gats vius durant diversos dies fins que les ànimes d'aquests felins van tornar per tal de venjar-se d'aquests humans i matar-los a ells. Hi ha alguns documents històrics que assenyalen que aquest ritual de matar i cremar gats vius va succeir diverses vegades a l'Escòcia del segle XVII i va ser un acte condemnat per l'Església Catòlica i per això consta la documentació. Com sabeu, però, Irlanda i Escòcia no són els únics països en els quals hi ha antigues llegendes sobre gats. De fet, la zona d'Escandinàvia creia en l'existència dels gat-trolls, que són els meus preferits, i es creia que aquests gats eren ajudants de les bruixes i que havien estat creats per elles a partir d'estelles de les fustes dels arbres, llana i mitjons. I el ritual de creació d'aquests gats trolls havia de completar-se amb 3 gotes de sang de la pròpia bruixa. I així el gat troll estaria sotmès a les ordres de la bruixa i en seria un ajudant fidel. Aquests éssers tenien la tasca principal de robar la llet de la regió i portar-la a la bruixa. Com que els seus cossos, els gossos dels gats trolls, estaven fets de llana, de la llana dels mitjons també, simplement havien d'absorbir la llet per portar-la a la bruixa. Uh-huh. I deien que si tu volies acabar o derrotar a un gat troll, l'únic que havies de fer era punxar-lo quan justament tenia el cos ple de llet. Perquè, a més, amb aquesta punxada també podries punxar a la bruixa. I amb això acabo la secció d'avui.
Jo crec que els friquis, diguéssim, de oients de renegats, amb la paraula, per exemple, Sith, S-I-T-H,
no. Dic, sí. A veure, què diràs? No, endavant.
No, jo anava a dir això, bàsicament, que Sith, sí, Star Wars, exacte.
Pues ara faré una referència encara més.
Digues, quina?
A Final Fantasy surt Kite Sith directament.
És que Kite Sith apareix a Final Fantasy i apareix a Inuyasha.
Ah, sí?
A Inuyasha hi ha un personatge que és un Kite Sith.
Toma, tu Sith, ahí vapuleado.
Mi Sith vapuleado, sí, totalment vapulejat, sí, perquè jo estava pensant de que li podríem dir al proper gat que vingui a caseta, a més de Pangur el blanc, Kite Vader.
Però, bueno, ens ho apuntarem per tenir-ho en compte.
Ens
ho
apuntarem i ho oblidarem.
Sembla que el nostre tècnic no té l'efecte de redoble de tambor, però en fi. Doncs res, ara sí que ja estem a punt d'acabar. I us recordem que aquests últims minuts haurien de ser per vosaltres, renegades i renegats, i per això volem que realment ens escriviu, ens parleu, ens busqueu pel carrer, encara que sigui per insultar-nos.
Ens poseu en dubte.
Sí, digueu-nos, escolta, no. Digueu-nos coses, expliqueu-nos històries. Us assegurem que els propers episodis les farem públiques si podem. I si no, en qualsevol cas, ens escriu-nos a la caseta dels gats, @gmail.com, i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, @lacasetadelsgats, a Instagram, a Facebook, també a TikTok, que per cert està a punt d'arribar als 1.000 seguidors, crec recordar, i s'ha de potenciar, que tots aquí som bastant boomers i estiré bé que la gent jove.
I també podeu passar-nos a veure per la gata insubmisa.
Això és una altra cosa, per suposat. Doncs res, fins d'aquí 2 setmanes. Adeu a totes i fins la propera.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.